Tot costa.
El Bayern és tan superior al Madrid actual que podria haver golejat el Bernabéu i, en canvi, va necessitar una exhibició de Neuer per guanyar. L'Atlètic de Madrid va a 19 punts del Barça a la Lliga, però a tots plegats ens sembla una eliminatòria igualadíssima. La Champions, els detalls i els moments. Tant de bo el Barça, que també és millor, el sàpiga controlar.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimecres, 8 d'abril de 2026. Vespre nit de Champions, vespre nit de Barça, Atlètic de Madrid al Camp Nou. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Pendents ja dels 11 de Flick i Simeone per aquest Barça-Atlètic de Madrid, que ha de començar a les 9, anada dels quarts de final de la Champions, i pendents, òbviament, del Camp Nou i de tot el que passi. Es veu que a la rodalia ja hi ha molts aficionats del Barça, però també de l'Atlètic de Madrid. A veure què ens explica després la Laia Tudel.
El partit comença a les 9, la TDT, la transmissió del partit a Catalunya Ràdio, a partir de les 8, i d'aquí uns moments ja anirem cap al Camp Nou amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler.
Nosaltres estarem pendents d'aquest Barça-Atlètic de Madrid, però avui hi ha un altre partidàs,
sí,
a Europa, el PSG-Liverpool. Tots dos es van trobar als vuitens de la temporada passada, recordareu que amb victòria pels francesos, perquè el PSG va acabar sent el campió d'Europa.
Ajustadíssima en aquella ocasió. Ara fa pinta que el PSG ho té més... més bé. No, no obstant, Luis Enrique...
Sí, a priori favorits, però Luis Enrique no es fia a les etiquetes.
Fa gràcia perquè Luis Enrique fa... que et diré un mes, va dir: no veig cap equip més favorit que el meu per guanyar la Champions.
Ara,
ara que s'hi ha trobat, ara ha fet una mica de marxa enrere, que és...
Bé, sempre... fa contrapès. Si tu li dius que el seu equip
exacte.
És favorit, et dirà
si
que no.
Si li haguessin dit, no, favorit al Liverpool, doncs pues no. En fi,
som millor equip,
Luis
exacte.
Enricades.
Encara la Champions. El Madrid va perdre amb el Bayern per 1-2 en un partit amb moltes ocasions per tots dos. Ocasions dels alemanys per sentenciar l'eliminatòria. Quan anaven 0-2 podien haver acabat marcant el tercer, i dels blancs per empatar-la. Fins i tot amb l'1-2 també el Bayern va tenir opcions d'1-3, vaja, que va ser un partit boig, amb domini sobretot del Bayern a la primera part. El Madrid va millorar a partir del primer gol. Al final, derrota per la mínima dels blancs, que jugaran la tornada sense Tchouaméni, sancionat.
I Arbeloa, que va celebrar que el Madrid estigui viu, i diu que qui no confia en la remuntada a Múnich, que no cal que hi vagi. Tot plegat, ho ficarem a la coctelera del boig de la Castellana.
A l'altra eliminatòria, l'Arsenal va guanyar per 0 en el camp de l'Sporting de Portugal. I
també
per tant,
última hora.
També última hora, i per tant queda encarada amb un molt bon partit de David Raya, que va salvar els Gunners en més d'una ocasió. De fet, va ser l'MVP del partit, si no,
Raya,
si no m'equivoco.
Raya a Lisboa i Neuer al Bernabéu.
Dos MVPs de porters, veurem què passa aquesta nit. El marge d'Europa, el Girona, que ha confirmat que Benat ha dit adéu a la temporada. Estarà uns 3 mesos de baixa per una lesió a l'isquiotibial de la cama esquerra.
Una senyora trencadissa, la que s'ha fet el davanter ucraïnès del Girona, ens ho explicarà d'aquí una estona al Solà.
I ja tenim data per l'Espanyol-Barça de la Lliga F, un derbi que ha agafat més dimensió de l'habitual, perquè les jugadores blaugranes seran campiones si guanyen aquest partit a la represa de l'aturada per seleccions que hi ha ara mateix. Aquest Espanyol-Barça serà el 22 d'abril a les 7 de la tarda. Aquell mateix dia juga el Barça masculí.
Sí, senyor.
El 2:15 de la nit.
Contra el Celta.
Contra el Celta, efectivament. I tornant a les competicions europees, el Betis està jugant a camp del Braga portuguès des de 6:45 de la tarda i va perdent per 1-0 en l'anada dels quarts de final de l'Europa League. Encara un últim apunt de futbol. L'exseleccionador de Romania de futbol, Mircea Lucescu, ha mort avui als 80 anys, amb 6 dècades dedicades al futbol. Un mític de les banquetes, Lucescu va tenir una exitosa trajectòria com a futbolista, després com a entrenador. Els aficionats al Barça el recordaran per aquell famós vergonya.
Vergonya!
De quan era entrenador del Shakhtar.
Perquè el Barça no li va tornar una pilota
que
havien cedit.
Sí, va considerar que hi havia falta de fair play. Sí.
Em sembla que va acabar la cosa en gol i no li va caure bé a Lucescu, que d'altra banda és una pena que sigui recordat per això, perquè és un autèntic mite.
Exacte. De les banquetes. Sí, sí. De fet, fins fa poc era seleccionador romanès, va dimitir fa només uns dies, després que Romania quedés fora del Mundial de la Repesca, exacte. Uns dies més més tard el van hospitalitzar a Bucarest i el van operar per diversos problemes cardíacs. A la Lliga Femenina de Bàsquet, avui es disputa la 27a jornada amb triple cita pels equips catalans, tres partits a les 8 del vespre. L'Uni Girona rep l'Estudiantes, el Joventut juga contra el Jairis de Murcia, l'Olímpic de Badalona, i el Cadí la Seu també juga a casa contra l'Encino Lugo. Tant les vertinegres com les urgellenques necessiten guanyar per allunyar-se del descens. I encara en bàsquet, el Barça va perdre ahir a l'Eurolliga amb el Panathinaikos, amb una reflexió cridanera de Xavi Pascual al final del partit. Va ajornar les valoracions a final de temporada i va dir que aleshores veurem on serem i veurem si hi serem, deixant la porta oberta a una possible sortida.
Cremadíssim Xavi Pascual. El seu equip va acabar perdent només de 14, però va arribar a perdre de més de 30 amb el Panathinaikos durant el partit d'ahir al Palau. I al final va deixar aquesta sentència que, com a mínim, sona a porta oberta a reflexió de futur, tot i que té contracte per dues temporades més. D'aquí una estona el Macià ens explicarà què passa amb l'entrenador del Barça de bàsquet.
I encara un parell de punts. A la Copa de Futbol, el Barça jugarà contra el Jaén a la semifinal, segons el sorteig que s'ha fet aquest migdia. Les semifinals d'aquesta Copa de Futbol sala es disputen el 23 i 24 de maig a Càceres. I la selecció espanyola femenina d'handbol ha superat aquesta tarda a Grècia per 22 a 24 i s'assegura la presència a l'Europeu del desembre. A l'equip espanyol hi ha tres jugadores catalanes, Esther Somaza, Ona Baguer i Elisabet Cesareo.
Tot això el dia que l'Espanyola localitzant l'aficionat que va llançar l'ampolla a l'àrbitre en un dels últims partits de Cornellà. Sabeu que sobre l'RC d'Estadium pesa una sanció parcial, una clausura parcial de la graderia. L'Espanyola espera, després ens ho explicarà la Oleart, espera que aquesta localització, aquesta identificació li permeti esquivar la sanció. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui, Barça Atlètic de Madrid, i us fem un joc, ja sabem que no passarà, perquè Simeone els té tots a punt, però us preguntem quin jugador matalasser preferiríeu que no jugués aquesta nit. Potser volem d'alguna manera copsar quin jugador us fa més respecte, us fa més por, voldríeu evitar, quin jugador matalasser preferiríeu que no jugués aquesta nit. Nosaltres us oferim quatre opcions: Griezmann, Julián Álvarez, Sorloth o Juliano. Aquestes quatre, però si hi ha algun d'aquests futbolistes que té l'Atlètic de Madrid que no hem dit i que us fa més respecte que qualsevol d'aquests quatre, també ens podeu proposar noms vosaltres. Ja sabeu, com sempre, la Sonia Lear ben pendent de totes les vostres reflexions. Teniu l'enquesta penjada tant a Twitter com a Instagram.
Des d'ara i fins les 8 serà les hores quan cedim el testimoni a la TDT d'aquest apassionant Barça Atlètic de Madrid. Fins aleshores, sigueu benvinguts a aquesta edició de Butxaca, de Taloners, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
De seguida marxem cap al Camp Nou, ja per escalfar motors d'aquest partidàs, però abans farem els honors i us recordarem que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada. Tot costa.
Hola, amigos.
Hola, Mats.
Catalunya.
Catalunya Ràdio, say hi to Jordi and Sonia.
Hi, Jordi and Sonia.
Els esports a Catalunya Ràdio. Tot costa una dècada.
La cosa va de mites, aquest dia de la història del Tot Costa en què estàvem parlant amb l'Àlex Corretja i va aparèixer per allà un altre mite de les raquetes, Mats Wilander, el tenista suec, i el Corretja va fer que ens saludés. Del tennis al futbol.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A les 9, al Camp Nou, ple com un ou, Barça-Atlètic de Madrid, anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, ja al lloc dels fets. Ricard Torquemada, Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Per cert. Jo he vist a Mats Wilander jugar en directe.
Al Godó?
Sí. Ah, em va fer molta il·lusió.
Em va guanyar uns quants, jo diria.
De quins anys estem parlant?
Era més 80, jo crec.
Era molt petit i no sé com era possible.
Ens colàvem
al Godó.
Ens agradava
a l'escola i anàvem allà. Podíem entrar, sí.
A mi t'haig de dir que Wilander...
Ens agradava molt no colar-nos.
Wilander era una mica passaboles, però...
Home, però va aparèixer amb 17 anys. Sí, tota aquesta joventut que apareix precoçment sempre agrada.
Era el Lamine de l'època, de tenis, però era menys espectacular que Lamine. Això sí, el tio... I jo diria que va guanyar dos o tres Roland Garros seguits.
Sempre m'he identificat molt amb els passaboles, jo.
Sí?
Sí. A mi m'agradava molt aquest punt de... Soc limitat, però m'has de fer fora de la pista.
Mira, Wilander va guanyar el Godó el 82, el 83 i el 84. I va ser finalista el 85 i el 87.
Doncs va agafar tota l'adolescència.
De les últimes edicions aquestes que has dit.
Es va, una mica com el seu compatriota Borg, es va, amb un palmarès diferent, però es va plegar aviat. És a dir, va començar tan jove que jo crec que va plegar veles aviat, també, o com a mínim els èxits, els títols de Gran Slam són més aviat joves que tard. Bé, estic parlant de memòria i ara igual dic algun disbarat, però sigui com sigui, parlem d'una de les llegendes del tennis i ens va fer molta il·lusió, gairebé tanta com el Bernat, que l'Àlex Corretja ens l'acostés a l'antena.
Es pot dir que l'heu entrevistat, no?
Home.
El va saludar Corretja, sí, i ell va enviar la salutació, la va tornar...
Jo no m'apuntaria aquesta medalla, però si ho vols dir així...
Jo com a oient em va quedar la sensació de conversa.
Bé, doncs és perquè ets un oient agraït. En fi...
No una conversa en calma.
No, curta. A vegades una conversa curta també s'agraeix.
Sí. És veritat, sí. Bé, doncs avui aparcarem momentàniament el tennis, que ens encanta, però ens centrarem en aquest tros de partit que ens espera el Camp Nou d'aquí a 1:48. Avui començo pel cap d'estats d'ànim de la TDT i del Tot Costa. El Bernat està amoïnat fa dies perquè això d'avui és molt important.
Està molt mentalitzat en el partit d'avui, més que amoïnat.
Sí, gairebé, quan penses en Flick demanant pressió als seus davanters, posaries el Bernat, de tan mentalitzat com està. Això d'avui és tres quarts d'eliminatòria, fa dies que ho tens al cap.
Bé, jo penso que la força del Camp Nou aquest any és especialment destacable. De fet, els números així ho demostren. Ho hem pogut veure en molts partits. I, per contra, la força del Metropolitano, que també l'hem patit en alguna ocasió, doncs és el que ho contrarresta. Per això penso que avui aconseguir un bon resultat doncs és una de les claus d'aquesta eliminatòria. Que és veritat que avui el Barça podria perdre i remuntar guanyant al Metropolitano, com podria fer el Madrid, però seguint una miqueta el que ens ha ensenyat els últims temps, els enfrontaments entre tots dos equips, doncs penso que fer-se fort al teu estadi, i això vol dir aconseguir un resultat, jo no diré de sentenciar, no, o de decantar l'eliminatòria clarament, però sí com per, en fi, no haver de fer una gesta gairebé impossible.
Amb quin resultat creus que pots anar convençut a Madrid? Que...
Tres, ell.
No,
tres?
He baixat el 2-0.
Bé.
O sigui, dos gols de diferència.
Sí, 2-0.
Dos gols d'avantatge, crec que ho firmem tots, no?
Sí. Home, t'ho diràs, si ho firmem.
És a dir, per mi dos gols d'avantatge no és que ho firmi, és que és un resultat que em permet anar amb relativa tranquil·litat.
Amb garanties.
Que em fa ser favorit, clarament, per passar l'eliminatòria.
El Bernat té ganes de fer el primer pas, que és plantar-se a les semifinals, i s'hi vol veure a prop, i vol apropar-se, no, i tenir-ho a tocar.
El que passa és que tenim fresc el record de l'eliminatòria de Copa, i jo crec que això d'avui no s'assemblarà allò, perquè bàsicament perquè el Barça aquell dia tenia un objectiu, ja sabia què havia de fer, i avui no surts igual.
Però també és veritat que l'Atleti de Madrid també tenia un altre objectiu, que és que no li encaguessin 4. i li podien caure 3.
El problema
és que avui és que el Barça aquell dia amb 2-0 no podia parar. I avui, si es posa 2-0, estic segur que el ritme del partit canviaria. Tant de bo hi arribem a aquest escenari.
Sí, sí, sí. És veritat.
Anava a dir-vos, el problema és saber avui l'Atlètic de Madrid què ve a fer. Ve a evitar coses, ve a proposar-ne, ve a...
Ahir l'Hostalric ens deia ahir que l'Atlètic de Madrid, quan s'ha defensat últimament, no li ha funcionat. Que ella creia que seria un plantejament valent.
Ja, però això també ho deien el dia de la Copa i no van fotre sí, Tom Ford i Smith a sota la porteria de miracle.
Sí, no ho sé.
Per mi, una altra de les claus és que precisament aquesta... El Ricariu ho ampliarà, però té sentit aquest migdia, no? És aquesta incògnita de saber amb quina intenció ve Simeone, no?
Sí. Pot ser. Simeone, ara no ho sé, però en eliminatòries anteriors ha fet de més i de menys. És a dir, jo li recordo aquelles eliminatòries en què va acabar eliminant el Barça, fer quarts d'hora, 20 minuts de sortir a pressionar com a bojos i després passar-se la resta del partit tancats. Vull dir que tampoc m'estranyaria que...
Jo crec que anirà per aquí, eh?
Jo també. No m'imagino que vinguin els 90 minuts tancats.
Diferents atlètics, exacte. Diferents atlètics durant el partit, amb fases defensives potser més altes. No pot fer com el dia de la Copa, com expliqueu, d'esperar o de plantar-te i esperar per sortir i ha d'estirar la pressió, perquè si deixa que el Barça progressi fins a mig camp, li regala mig camp. I el Barça, ja ho vam veure al Metropolitano, si l'Atlètic li regala mig camp al Barça, és com més va patir l'Atlètic, com més còmode es va sentir el Barça. Com va patir el Barça al Metropolitano? Quan l'Atlètic el va ofegar, no el va deixar sortir, li va fer el partit llarg. Per tant, estic convençut que l'Atlètic farà això. El que passa és que és un equip que ha crescut molt en registres, en riquesa, i és capaç d'estirar la pressió quan l'eliminen, la pressió recollir-se a camp propi, és a dir, té fases defensives diferents i jo crec que ja no veurem un partit d'un sol guió. Veurem molts minipartits en tota l'eliminatòria, a partit d'avui i en el 180.
El Barça, com és norma de la casa, no negocia. Ahir ho Flick ho deia, nosaltres juguem d'una manera i això no ho canviarem. Després veurem què li permet fer l'Atlètic de Madrid i fins i tot les seves pròpies forces, perquè hi ha la variable de la fatiga, que jo crec que també jugarà un paper en aquesta eliminatòria. Pel que fa les peces, Ricard, diria que en general ahir la Lotto Hansi ens va sortir facileta. Potser
hem ballat molt, però sempre acabem... No? Vull dir, veiem opcions obertes, però acabem dient no, farà el vestit convencional. No?
A mi només hi ha una cosa que no sé si m'inquieta, però em fa de pensar, que és que Flick ahir va ser molt insistent en la pressió.
Sí.
I si la tria finalment és Lamin, Lewandowski i Rashford, segurament són els tres davanters que tens que menys pressionen.
Mira, just això m'ha fet pensar avui que no sigui que Dani Olmo sigui titular en alguna posició. Dic en alguna perquè tant pot fer-lo jugar a la banda esquerra, com enviar Fermín a l'esquerra, com jugar amb ell de fals nou, que sembla que no és el més convenient, perquè fa la sensació que necessites un davanter que trepitgi ara i avui. Però sí, no sé, tot i que estem amb el vestit convencional i si m'obligues a decantar-me, fa la sensació que seria la via més lògica. També em passiga una miqueta la idea de que no entri Dani Olmo.
I el sacrificat seria Lewandowski.
O Rashford, no sé.
Ah.
Sí.
A mi no em semblaria mal tirat, i més el que vam veure l'altre dia, que el titular sigui Olmo i Lewandowski te'l guardis per un moment determinat del partit, que jo crec que seria molt útil, però...
Sí, però... Saps què passa? Que a més Olmo et dona una possibilitat també de més control. O sigui, no et fa un equip tan inclinat, tan vertigen. És una eliminatòria 180. O sigui, si surts avui amb el mateix equip que sortiries a remuntar el 4-0 de la Copa, potser no és el més convenient. Sí que, clar, poden tenir interpretacions diferents del partit, però la naturalesa és la que és. I Olmo és un jugador que t'ajunta a l'equip, que et pot donar control, que no t'ataca vertical sempre, que et pot ajudar a la pressió. I no sé, a les últimes hores estic amb el tema d'Olmo, però tampoc no ho veig del tot clar, o sigui, no el veig ni més favorit a l'esquerra ni com a nou. En les dues posicions veig més favorits Rashford i Lewandowski, però és una via que obro, no sé.
És cert que crec que va ser el Bernat per tancar la TDT de dissabte, sí, que va dir: a mi no m'ha desagradat Olmo com potser, sí, algun de vosaltres. Jo en això comparteixo bastant amb el Bernat, perquè a mi el dissabte em va semblar que Olmo va fer partit, sí, com fins i tot per repetir avui. Després és veritat que si tens en compte, per exemple, que el moment de forma de Fermín és superior i ha d'entrar, potser t'ha de quedar fora, però la possibilitat de fer jugar Olmo fins i tot de falsa, sí, sí, nou, que és la posició que va ocupar dissabte, jo la veig oberta. Però també és cert que, clar, Lewandowski apareix i marca, i això per un davant de centre també és molt important.
La banda dreta de l'Atlètic de Madrid li ha fet molt mal al Barça. Aquella banda en mans de Cancelo i Rashford, en un partit on et pot penalitzar molt els gols de l'Atlètic o aquestes transicions. No oblidem que l'altre dia també Cancelo no tanca bé. Vull dir que és una banda que la deixes que avui surti cara dues vegades la moneda, amb Rashford i Cancelo, no? I que potser un jugador més disciplinat, que tanqui més la banda en la pressió, que pugui venir a jugar dintre, que et faci superioritat numèrica... Tampoc no ho descarto. No sé quina veig més en cas que jugui Dani Olmo, si la de fals nou o la de fals extrem.
Sí, ens esteu veient per les porteres. Tenim imatge de l'arribada al recinte del Camp Nou, de l'autocar del Barça.
Tenim imatge i so. El so a través del Ricard i del Bernat.
Sí.
Hi ha força gent, però sobretot el que hi ha és molta pirotècnia, bengales, un color grana que acompanyava una imatge espectacular l'arribada de l'autobús del Barça, i és que avui no sé si l'ambient serà tan bèstia com el dia de la tornada de Copa, però si fa no fa. Avui és nit, evidentment, de...
Va ser maco. Aquell dia no hi havia tants aficionats a l'Atlètic, no?
No. I però a més, jo crec que recordar que no estava obert el gol nord encara aquell dia.
No, va ser... Era la lluita del Barça per, sí, arribar-hi, no va poder ser, però així tot, encara... Quin aforament era? 40.000?
45, aproximadament.
Va ser un ambient espaterrant, i avui amb 60 i escaig, doncs, encara més.
Avui la graderia de l'equip visitant,
com
és a dir, Madrid.
Com el Newcastle, sí, no? 11 pastilles.
Veu grossa, eh? Sí, 11 pastilles, has descomptat, sí, eh?
Mira, parlant d'ambient, deixa'm connectar amb la Laia Tudel, que és a la rodalia del Camp Nou. Hola, Laia, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Mira, del micròfon de la Laia també ressona aquest ambient, aquests crits d'ànim. Ambient especial per un partit especial?
Sí, ambient de partides, de partit gran. O sigui, això sempre es nota quan arribes al Camp Nou, quan el partit és gran, perquè, evidentment, ja comença a haver-hi gent als voltants des de dues hores i una mica abans, i tres hores abans del partit. També perquè tot hi ha molta més seguretat i tots els accessos estan més restringits, més tancats. Per tant, la gent que hagi d'arribar, que vingui al Camp Nou, com sempre es diu en aquests partits, aneu venint, amb públic caminant, però ja cap aquí, cap al Camp Nou, per difícil, no, el tema d'accedir-hi, per tots els temes de seguretat. Sobretot ara hi ha molts aficionats, on dèieu, no?, la part de travessera de les Corts, on ha arribat just l'autocar dels jugadors fa poca estona, amb tota aquesta pirotècnia que explicàveu, i sí que es nota, ambient de... És aquest tram de temporada que ja es nota que és ambient gran. És cert que el rival és l'Atlètic de Madrid, i dius, ostres, una altra vegada pot fer mandra, però avui és diferent. I a més, amb aquest Camp Nou, amb 62.000 aficionats, hi ha 2.100 aproximadament de l'Atlètic de Madrid, per tant, no és el màxim que pot ocupar l'afició rival en un partit de Champions.
Ja, però ara ja estem empatats, perquè el Metropolitano està acabat, però la capacitat és la mateixa. Vull dir que ara ja competim en igualtat de condicions.
Sí, sí. I després, quan la gent arribi, doncs avui el que dona el Barça són, el que regala són banderetes del Barça, banderes blaugranes. Com a mínim, els accessos de... que jo he vist. Potser altres zones del camp són amb colors de senyera.
A vegades el que fan és allò de combinar, l'aia dels, sí, sí, els gols els hi donen un tipus de bandereta i els laterals un altre.
Avui hi ha banderetes, no hi ha previst mosaic.
No hi ha mosaic, no l'hem vist, vaja, i tampoc la lona que es va desplegar el dia de la Copa, amb la Lleida de Madrid, oi, Bernat? Crec que era, sí, el dia de Copa. Doncs crec que tampoc. O sigui, avui de moment només hi ha les banderes. Suposo que en reservem el mosaic per les semifinals, no?
Uh-huh. Ah, Així m'agrada. L'optimisme que no falti.
El vam veure per res quan va jugar el femení l'altre dia i ara
jo no em guardaria res. Si fos Flick, no em guardaria res per les semifinals i si fos l'encarregat del magatzem de les banderes, tampoc, per si de cas.
Banderetes hi havia també el dia del Newcastle, per tant, aquí repetim.
No, és que les banderes aquestes, jo crec que...
Tenim
estoc de fa 10 anys pel cap baix. En fi, que donen color... devien estar al mateix magatzem que les samarretes de la Laia, del Santanari.
De la marca pròpia, perquè aquestes ja han vist la llum. Les de la marca pròpia han vist la llum, però bé, ja algun dia. I la Llotja, doncs, també ja us podeu imaginar, en dada que no hi ha ni cap seient buit, vull dir, tothom, la Llotja avui estarà plena com mai, doncs hi haurà, per exemple, Jordi Alba, Andrés Iniesta, David Villa, jugadors del Barça, i també...
Bé, Villa ara és propietari, bé, no sé si propietari exactament, però...
Conseller de l'Atlètic de
Madrid. Ah, conseller, molt bé, doncs. Ara és d'ells, ara
sí, sí.
És en el seu dia...
És dels altres, veritat.
En el seu dia va fer molts gols pel Barça, però després el vam regalar l'Atlètic de Madrid, concretament, i va guanyar una lliga i ara és conseller.
Un dels molts regals que la generositat del Barça, l'Atlètic de Madrid, li ha fet.
Crec que una porta del Metropolitano s'hauria de dir Barça, o fins i tot en el seu moment Josep Maria Bartomeu, però no s'ha arribat a aquesta decisió.
El repte avui és superar els 60.067 espectadors que van estar pel Barça-Madrid femení, que ara mateix és el rècord d'assistència en el nou Camp Nou, des que s'ha obert.
Jo és que no acabo d'entendre per què no s'hi ha arribat mai aquest...
I és curiós perquè el dia del Barça-Madrid... Bé, és pels abonats, això. Jo crec que la Laia ens ho ha explicat alguna vegada. El dia del Barça-Madrid, la pastilla de la grada d'animació estava buida. I tot i així es va arribar a les 60.000 persones.
També és que són molt cares les entrades, no?
No, però jo crec que s'arriben a vendre, el problema és que els abonats per el partit, com per exemple el Rayo, confirmen assistència, però després alguns no hi van i aquí és on hi ha el decalatge.
Jo no entenc com es venen, o sigui, és una cosa que em té impactat.
Ja, són caríssimes les entrades pel masculí.
No sé si eren les més barates, però les últimes que quedaven eren 300 euros.
Sí, les més barates.
De totes, ja de sortida.
Sí. Collons. És que mires qualsevol partit, estic fent el treball d'investigació i és impossible. O sigui, no es pot anar al Camp Nou si no ets...
és veritat que
si no
ha de ser
si
una
no
circumstància...
Si no tens passe de temporada.
Sí, la més barata...
Per la gent que compra entrades és com una circumstància molt especial a la seva vida anar al Camp Nou.
Totalment.
No és allò que dius, mira, avui em ve de gust anar-hi. Perquè, efectivament, vaja, la Laia ho heu de tenir més controlat, però és el que diu el Ricard, és que estan per sobre dels 150 euros la més barata.
Sí. I a més, i amb descompte de soci inclòs, eh? O sigui, estem parlant que tu pots fer els descomptes que a vegades és un 25 i et surten cares.
També és veritat que si ets abonat o tens passi i has confirmat l'assistència, justament avui no seria el dia que dius al final em fa pal, vull dir que avui segurament...
Mira, avui, per exemple, dels 36.000 abonats en passe de temporada, hem fet la consulta, només 700 no han confirmat. Llavors, en principi, de la resta haurien de venir tots, perquè sí que és cert que, com dius, és un partit per que si us que vens, i si no cedeixes el passi.
Si algú és al sofà de casa i diu, escolta'm tu, que mira, m'animo i vaig a veure el Barça-Atlètic de Madrid, encara queden entrades al lateral segona graderia superior, allà ho veus bé, 449 euros.
Sobretot si va sol, si s'anima sol.
Si s'anima per 2.000 euros, 1.000 euros.
Per 400 euros no voldràs a sobre anar amb l'amica al costat. Vas tu sol i ja et poses...
449 euros. Però és veritat que, clar, en deuen quedar molt poquetes i aleshores ara ja és per qui tingui el gust i les ganes de pagar-les.
Preus dinàmics. Ricard, Laia, gràcies, bona trànsit.
Adéu.
Ricard, Bernat, jugueu amb nosaltres. Si poguéssiu eliminar un jugador de l'Atlètic de Madrid aquesta nit, Griezmann, Julián Álvarez, Charlotte o Giuliano Simeone?
Jo, Griezmann.
Griezmann, Julián... ¿Cómo torna?
Griezmann, Julián, Charlotte i Giuliano.
Doncs, Julián.
Mira, doncs tenim un Griezmann i un Julián. De seguida sabrem què hi diu la nostra audiència. Per cert, abans d'acomiadar-vos, Ricard, et va sorprendre el partit dificilíssim d'analitzar del Bernabéu, que a moments va semblar que acabaria 0-6 i a moment 2-2.
Mira, em va... No, no em va sorprendre. Em va sorprendre que la productivitat dels dos equips de cara a la porteria rival. Vam veure moltíssimes oportunitats. Mm. Però és que tinc la sensació que el context és l'ideal pel Madrid, jugar contra un equip com el Bayern, i tinc la sensació que el Bayern és un dels millors equips d'Europa, però a vegades li falta aquest punt de queixar l'esmolat. O sigui, no sé si era perquè era visitant o era el Bernabéu, però no és el primer dia que em passa amb el Bayern tenir aquesta sensació. I per tant s'enfronten dos grans versions, la d'un dels equips més dominadors d'Europa contra l'equip més resistent d'Europa i que més té Vinícius Mbappé i Fede Valverde, que si els hi dones tres quarts de camp és que és impossible que no et generin oportunitats de gol.
Fa ràbia, des de la nostra òptica, fa ràbia com s'aferra al Madrid a aquest tipus de partits.
Sí,
és increïble.
És que és ideal per ell.
A mi
és
perquè a dir... ja no m'enganyeu amb això del City, el Bayern. Vull dir que... No, que el Bayern és molt millor equip. És que és igual que sigui molt millor equip.
És que si juga el Mallorca no passa en l'eliminatòria.
No, clar. Per començar, es posen el vestit de Champions. Però després, com més inferiors se senten,
clar,
més s'aferren.
Sí, clar. És que per això tenen la part del quadro bona, ells.
Sí,
ells tenen Bayern, PSG tots, i City, clar.
Sí.
No, en tots els partits han de ser reactius. No es poden plantejar la idea de ser proactius perquè els rivals no es plantegen la idea de canviar. Perquè ni Bayern, ni PSG, ni Barça canviaran la seva mentalitat, perquè si el Bayern enfoca el partit d'una altra manera, no es juga aquest partit. Ara, tot i això, va guanyar el Bayern, tot i això, per mi va ser millor el Bayern,
sí.
I tot i això, és candidat al Bayern. O sigui, imagina't si està lluny el Madrid del Bayern, que ni així el va atrapar.
Sí, tot i així va quedar 1-2.
Sí. A mi el Bayern em sembla un equipàs i veure'l ahir davant del Madrid, davant del nostre mirall habitual, em va fer pensar que quan ens queixem de les concessions defensives del Barça, el Bayern
no és tan diferent.
També perquè...
Sí, pitjor i tot.
Sí, no.
De fet, en parlàvem, jo crec, que la prèvia, que Upamecano en fa una per partit, i la va fer, no pot fallar.
Ahir fins i tot més d'una.
Sí, però n'hi ha una de molt clara, que és el cop de cap que li deixa Vinícius.
Sí. Però ells ja juguen amb això. El Bayern sap que ha de guanyar, ha de fer dos gols, perquè si no, no hi ha manera.
Els millors equips d'Europa, i aquesta Champions està oberta per això, són els més generosos defensivament. Bayern, PSG i Barça. Per tant, aquí és quan s'obre que si tenen aquí un equip que se sent còmode en la resistència, doncs pateixen.
De seguida anem cap a Madrid amb el David Sánchez. Ricard, Bernat, gràcies, bona transmi.
Adéu.
El Bernat eliminaria Griezmann, el Ricard Julián Álvarez, Sonia Oleart, bona tarda. Hola, Sonia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La nostra audiència, quin jugador de l'Atlètic de Madrid eliminaria, si pogués?
Doncs mira, Julián Álvarez, 35%, Juliano, 32%, Griezmann, 28%, Sorloth, 5%.
Doncs està molt igualat per dalt. És a dir, Sorloth, el treus de l'equació, és el que menys vots té, i els altres tres, molt igualats.
Potser és el que ens ha fotut més gols, però la gent ha decidit que no fa por a Sorloth.
Potser pensen que com que ja elimina Simeone de l'11, no cal que l'eliminin ells.
El Biel diu Juliano perquè sembla que no es cansa mai i a més rasca molt i no està al Barça per més baixes de jugadors. El Damià diu Juliano Simeone per la seva velocitat i entrega, el que esculli millor que no jugui massa és Sorloth, perquè a pilota aturada costa molt de marcar. De tota manera, avui guanyarem segur. M'hi jugo un pèsol, com deia el mestre Puyal. El Jordi Duran diu, tot i que Juliano Griezmann són millors jugadors, qui ens acaba fent mal és Sorloth. El Tubau diu, per mi, Juan Musso, el seu estat de forma actual fa que no es noti la baixa d'Oblak i les seves aturades donen molta vida a l'Atlético al llarg dels partits i especialment a les eliminatòries. És un nom que surt força
en els comentaris. No està malament eliminar Musso, perquè com que no tenen Oblak, haurien de jugar amb el porter del filial. Aquesta no l'havíem contemplat.
Doncs aquest nom surt força en alguns comentaris. El Macià diu qualsevol d'ells suposa una amenaça, però sense les passades de Griezmann, els de davant serien una mica menys perillosos. O l'Àlex diu Griezmann perquè sempre juga bé contra el Barça, perquè per la seva manera de jugar i la seva posició al camp es fa indetectable i pot filtrar bones passades als davanters i també ajuda molt a robar pilotes a la zona de la creació dels rivals. Julián Álvarez també estaria bé que no jugués, però si he d'escollir penso que el francès és qui més mal ens pot fer.
De moment realment en els últims partits, sobretot recordo especialment l'eliminatòria de Copa, Griezmann va fer un clínic i va ser el jugador que més problemes va portar al Barça, però és evident que Julián Álvarez també és un gran jugador i aquí està el dubte de la nostra audiència. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
A Braga és a punt d'acabar la primera part d'aquesta eliminatòria de quarts d'Europa League entre el Braga i el Betis. Guanya el Braga per 1-0 i Pau Víctor, ex del Barça, n'acaba de tenir una de claríssima per fer el segon per l'equip portuguès, però ha xutat desviat. Una pausa i anem cap a Madrid.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Bricodepo tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Bricodepo, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Fes-te del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb l'enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, però... Més a Bricodepo.es.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya l'11 i el 12 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, la graella i visita el pit lane. Entrades a partir de 8 euros a circuitcat.com.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalia. Emporta't el llibre Rosalia, por ahí por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia. Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
L'amic va preguntar al seu amat si havia quedat en ell cap racó per estimar. I l'amat va respondre que si l'amor de l'amic podia créixer, era per estimar. Del llibre d'Amic i Amat, edició de Lluís Busquets i Grabulosa, de Ramon Llull.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Madrid.
El boig de la castellana.
Hemos demostrado que podemos hacerles daño, que podemos hacerles goles. Hemos tenido, yo creo que ocasiones de sobras para hacer algún gol más. Y bueno, pues con esa confianza en nuestros jugadores vamos a ir a Alemania. Yo de verdad que el que no crea se puede quedar aquí en Madrid, pero vamos a ir, bueno, pues con todo a ganar en Múnich.
Aquest és Álvaro Arbeloa, l'entrenador del Madrid, quedant-se, evidentment, amb la part positiva del Madrid 1, Bayern 2 d'ahir al Bernabéu, on efectivament el Madrid va tenir opcions per fer molts més gols, però també el Bayern, que a més va acabar guanyant el partit, i ara mateix té l'eliminatòria pel mànec. David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Coincideix aquesta lectura positiva, optimista fins i tot d'Arbeloa de cara en el que es percep avui a Madrid, després del que no deixa de ser una derrota blanca?
Optimisme forçat, eh? És a dir, reconeixent que la diferència futbolística és molt més gran que la diferència numèrica després del partit d'ahir, després de la primera meitat aquí a Madrid i a Concha Espina, la sensació és que hi ha massa diferència entre el Bayern de Múnich i el Real Madrid com per somiar amb la possibilitat de que el Madrid serà capaç de remuntar i de guanyar el partit a Alemanya. És a dir, que no tiren la tovallola, no la llancen encara, però sí que reconeixen que la repassada de la primera meitat va deixar tocat a molta gent al Madrid i al Santiago Bernabéu, que no va animar en el dia d'ahir com sol animar la Lliga de Campions.
És que va haver-hi un moment, fins i tot, que jo crec que hi ha xiulets amb el 0-2.
Sí. A Mbappé, però, també, eh?
Sí, sí, però és que un cop amb el 0-2 i amb el bany que estaven rebent, ells es van veure fora, i per això, després, la sensació que amb l'1-2 fins i tot tenen opcions d'empatar, a mi em va semblar que acabàvem una mica com, bé, estem vius, i sí, si estem vius, això és Champions.
Ho va dir Arbeloa, estamos vivos, va ser la primera cosa que va dir a la sí, flash interview.
És que al minut 40 de la primera...
Perquè ells es veien fora.
Sí. Al minut 40 de la primera meitat, al Santiago Bernabéu la sensació era de que en fotran 6 i no caldrà ni jugar el partit a la tornada.
I això que encara no havia marcat el Bayern, però és veritat que Neuer va ser el millor del partit, vull dir que el Madrid en va tenir moltes de bones i només en va poder acabar fent una, i tan cert com això, és que el Bayern és millor equip que el Madrid, a mi em sembla que en tot ara mateix. Ara, ho he comentat abans amb el Ricard, a mi em sembla fascinant com el Madrid, és a dir, des de la mentalitat del Barça, si a mig partit ens estiguéssim fotent aquest bany, jo crec que tots plegats plegaríem veles.
Bé, és que el Barça ha jugat molts anys amb aquesta diferència respecte al Bayern i te'n fotien 4.
Sí, és així. I el Madrid va acabar, doncs, que Arbeloa pot sortir i dir, és que n'hem tingut per tenir un millor marcador. Ell obvia que també podia haver estat pitjor, però, però vaja, que igual que ens passava ahir, que deies el Bayern és molt millor, i el partit va demostrar que el Bayern és molt millor, però no ens atrevíem a dir que passarà l'eliminatòria amb facilitat. Ara queda la tornada, el marcador és meravellós per al Bayern, però espera't.
Jo crec que estan eliminats, eh? Jo porto tot el dia discutint i afirmant que estan eliminats.
Jo també ho penso,
però, mira...
però amb 0-2 pensava en un 0-6 i va acabar 1-2 amb Neuer d'estrella.
Jo és que crec que el Bayern de Múnich farà un millor partit a Alemanya que no passa ahir al Santiago Bernabéu, i crec que el Madrid no està per tirar coets i que, a més, perdran la possibilitat de que jugui Tchouaméni, que
sí
per
que
mi està sent un dels millors jugadors del Madrid aquesta temporada.
Estic d'acord, aquesta baixa és important, i val a dir-ho, eh? A Tchouaméni li treuen una groga, bueno, si li pots ensenyar, però és rarota, hi ha una trepitjada d'adaptar a Mbappé, que és una vermella, per mi és una vermella com un piano, però allà no és com amb Gerard Martín, que hi ha un rebuig, és que no hi ha ni pilota. I també és just dir que gairebé al final del partit, per mi hi ha un penal claríssim també de carreres a Olise, que l'àrbitre va decidir que...
Un penta per darrere...
Sí, que va ser el mateix àrbitre...
Però no de bar, jo crec que és d'àrbitre de camp.
Sí, sí, no, jo no...
Va ser el mateix àrbitre que va xiular el famós penal de Benatti,
sí,
a Lucas Vázquez, eh?
Doncs aquell dia, aquell dia sí que li va semblar, i ahir l'empanteta no li va semblar suficient.
I assenyalats, Jordi, Sònia, el Madrid com a col·lectiu en primer terme, però seguidament Vinícius, partit lamentable de Vinícius.
Té una de molt clara, precisament, on parlàvem ara abans, i l'estem veient ara per Esport 3, que és el moment aquell en què Upamecano fa de les seves, i aquella un davanter com de Madrid l'ha de marcar.
El més horrorós de Vinícius és que es va fer un tip de perdre pilotes.
Sí, bé, de fet, els gols del Madrid, com a mínim un d'ells, ve d'una pèrdua de pilota de Vinícius.
I a més carreres, eh?
També.
Una altra... i que jo crec que no jugarà la tornada, que serà molt complicat, que no obliguin a Mendy a disputar el seu... És que Mendy juga 3 partits per temporada, jo crec que li forçaran perquè el d'Alemanya sigui el proper partit de Mendy, perquè el partit d'ahir d'Álvaro Carreras és per fer-s'ho mirar.
És veritat que li va tocar un dels clients més complicats, perquè Olise, vaja, em sembla un jugador descomunal, dels millors de davanters d'Europa ara mateix, però Carreras, que a mi em semblava un molt bon fitxatge fitxatge del Madrid, perquè vaja, l'any passat va anul·lar dos cops Lamine Yamal, ara mateix està... és un jugador en descomposició. Parlant de jugadors marcats, Arbeloa va ser optimista, però compta amb això quan li van preguntar per Mbappé.
Sobre todo he visto un Mbappé pues bueno, muy, muy comprometido en todas las tareas y bueno, capaz de desequilibrar, de ser, bueno, como es él, ¿no? El mejor jugador del mundo, una amenaza constante para los defensas del Bayern, y este es el Mbappé que queremos ver, ¿no? Un Mbappé que quiera ser Mbappé todos los días.
Jo crec que es va liar, Jo crec que es lia, Doncs... I ho dic pel nivell de pelotisme d'Arbeloa.
No quadra gens amb Arbeloa perquè sembla un pal.
La literalitat és una castanya descomunal.
Uh-huh. I jo crec que li preguntaran en la propera roda de premsa d'Arbeloa i ho explicarà, però tinc la sensació que es lia, perquè el nivell, en primer terme, és molt pilot amb Florentino Pérez i amb la presidència del club, però en segon terme, jo crec que si Arbeloa ha fet la pilota, algú ha estat a Vinícius i a Mbappé, a parts iguals, amb la qual no em quadraria aquest pal a Mbappé en un tram tan decisiu de la temporada com està actualment al Madrid.
No hi ha hagut cap reacció de Mbappé ni entorn,
No,
de l'equip,
res de res.
Que és per on ens acostumem a assabentar de què pensa Mbappé.
El gol de Mbappé va ser molt clau, però ho deies abans, David, que es va escapar algun xiulet cap a Mbappé durant el partit, i és que, tot i que se'n fa un tip de fer gols, i segurament és el gran perill del Madrid, no acaba d'enamorar la seva afició.
Va ser una miqueta, no comparo el tema, però amb el tema Fàbregas quan fitxa pel Barcelona, que molta colerada ja estava de contra a Cesc pel fet que havia trigat molt, que havia costat molta pasta, és a dir, el tema Mbappé, hi ha molta gent aquí a Madrid que no li perdona la clavada de la temporada abans a signar pel Real Madrid, aquella vegada que ja estava tot fet.
Però, David, sobretot... és que Mbappé va camí de fer 0 títols en 2 temporades.
Espantatítolos, li diuen per aquí.
Jo crec que si el Madrid guanyés títols al ritme que els guanyava abans d'arribar a Mbappé, no hi hauria problema amb Mbappé, però clar, és que jo crec que no és només culpa seva, però és evident que el projecte Mbappé, si és que el volem batejar així, de moment no va bé.
Sí, però sembla complicat i... imaginar que el tio que més està criticant ara per ara el madridisme és el millor jugador que té el Real Madrid. Hi ha dos bàndols aquí al madridisme, els pro-Vinicius i els pro-Kylian Mbappé, i de moment tenen més força els pro-Vinicius pel fet que porta molt més temporades, sobretot pel fet que Vinicius ja ha aixecat 2 lligues de campions, i la gent entén que el Madrid és el club que més Champions té i no entén que fitxant el millor jugador teòricament del món com Mbappé el millor per segona temporada consecutiva es queden sense el seu títol, la Lliga de Campions.
Però clar, això té un context, que és que Mbappé, per més bo que sigui, no juga sol, i que el Madrid ara mateix té 2 davanters meravellosos, però el mig del camp del Madrid és més que discutible. Bé, en fi, ja s'ho faran. Ens quedem amb la versió del David, que Arbeloa es va fer un embolic, perquè la veritat és que la castanya que li va calçar al seu davanter és notable.
I ahir, després del partit, quan preguntaves, bueno, Arbeloa tècnic del Madrid la pròxima temporada, et deien, esperem unes setmanetes. Ja no està tan clar com fa un mes, que es notava la mà d'Arbeloa, que li anomenaven Arbeloti, és a dir, que ja no ho tenen tan clar. És a dir, que si cauen eliminats davant el Bayern de Munic, tornarem a buscar entrenador del Madrid de cara a la propera temporada.
Tindrem més pistes dimecres vinent a l'Allianz Arena de Múnich. El Madrid haurà de remuntar aquest 1-2 de l'anada. David, abraçada, gràcies.
Adéu.
Tocats 7:45 del vespre, tenim acabat de sortir del forn 11 del Barça pel partit d'aquesta nit contra l'Atlètic de Madrid.
I no juga Fermín. Queda a la banqueta Fermín. Ens explicava el Salmo avui, que ha arribat tard a la concentració per un tall.
Però era un tall al cap,
Era un tall, sí, era un petit tall, un petit trau, que no, en principi no ha d'impedir que jugui avui. De fet, és a la banqueta, però el cas, no sé si això hi té a veure, el cas és que Fermín avui és suplent. Defensa, Joan García, òbviament, a la porteria. Defensa per Koundé, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo. Aquí, probablement, la defensa que tots esperàvem, amb Eric de mig centre, Pedri i Olmo fent de mitja punta Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Lewandowski i Rashford. Per tant, aquest és l'onze que ha triat Hansi Flick per jugar aquest vespre contra l'Atlètic de Madrid.
Si no hi ha una qüestió física, no sé si aquest trau és motiu suficient, és una decisió molt difícil d'entendre.
Fermín, recordem que té targeta groga, és un dels apercebuts. Sí, sí, no, t'aporto més informació.
Ja.
És un dels apercebuts. Si em veies avui una targeta groga, com a mínim de moment jugarà menys minuts i, per tant, menys opcions que la vegi de cara a la tornada.
Veus? Molt bé. Ara...
Anem a pensar en positiu.
Molt bé.
I sí que recordem que Lamine Yamal i Gerard Martín són els jugadors apercebuts que són titulars i que, si veuen groga, es perdrien la tornada.
A l'Atlètic de Madrid, els que imaginàvem, amb Julián i Griezmann al davant, Lukman i Simeone als costats, Coque i Llorente com a doble pivot, i al darrere no arriba a temps Pubill, que s'especulava si podia tornar a l'11, surt de lesió, formarà Simeone amb Molina, Lenormand, Hanchko i Rugeri, evidentment amb Musso a la porteria. D'aquí 10 minuts clavats la TDT, abans encara us hem d'explicar un munt de coses, per exemple, a Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal, Costa, bona tarda.
Benat ha dit adéu a la temporada.
Sí, per una lesió que es va fer al minut 12. Recordeu que ho van haver de canviar el dilluns contra el Villarreal. S'ha fet una lesió tendinosa a l'isquiotibial de la cama esquerra. El període de baixa que diu el comunicat mèdic és entre 10 i 12 setmanes. Això vol dir 2 mesos i mig, 3 mesos. I ja ens anem a final de temporada. Una baixa important perquè Benat, des que va debutar al setembre al camp del Celta de Vigo, enllaçava 27 titularitats consecutives. Havia jugat de titular tots els partits des que va arribar i és el màxim golejador de la Lliga amb 9 gols. Per tant, divendres el Bernabéu haurà de ser titular Abel. A la banqueta ja hi haurà Estuani i Echeverri, que segurament seran els que aniran alternant aquesta posició de davanter centre.
Mala notícia al Girona, que coincideix amb l'aparició del nou capítol del Girona reservat. De què parleu aquesta setmana?
Doncs fem F5 del futur de Mitchell. Cada setmana, cada 15 dies, haurem d'anar fent. Des del Girona ens diuen que estan molt esperançats de poder convèncer Mitchell, que els diu que sí que té ganes de continuar renovant. Volen aprofitar aquest enamorament que Mitchell diu que té cap a la ciutat i cap al club. Mitchell, de moment, encara no s'ha pronunciat, però també se sap que té moltes ganes de continuar aquí. Resen perquè no hi hagi una oferta d'un equip de fora irrebutjable. I també parlem de la samarreta retro que el Girona lluirà divendres al Bernabéu.
Ah.
És una samarreta inspirada amb la temporada 91-92. Té 3 ratlles vermelles. I jo crec que està força xula. Ho fem amb un dels jugadors d'aquella plantilla, amb Juli Sunyer, que ha estat un dels models que ha fet servir el club per tal de presentar aquesta samarreta, i tenim també de tertulià l'Eloi Amagat.
Molt bé, és veritat que aquesta jornada vinent de Lliga és la de les samarretes retro.
Retros.
Edu, gràcies.
Adeu.
Hola de nou, Sònia Oleart.
Hola.
Que ens parla de la identificació per part de l'Espanyol de l'aficionat que, llançant una ampolla, va provocar el tancament parcial d'una graderia de l'RC d'Estàdium.
Exacte. Va llançar més que una ampolla líquid sobre l'àrbitre, Via de Mera i el seu assistent en l'últim partit de Lliga Cornellà davant el Getafe. La sanció afectaria a la zona des d'on es va fer el llançament, que és el sector de darrere de les banquetes, però amb la retirada del carnet d'abonat s'intenta minimitzar aquesta sanció i que el comitè de disciplina es faci en rere, i per això l'Espanyol ha presentat recurs.
Molt bé, doncs l'Espanyol intentant que li retirin aquest tancament, aquesta clausura parcial de la graderia, havent fet la feina identificant l'agressor, diguem-ho així, per el llançament del líquid. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Hola, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I parlant de l'Espanyol, en aquest cas el femení, ja tenim data pel derbi, l'Espanyol-Barça, de la propera jornada de Lliga, que podria rubricar matemàticament el títol del Barça.
Sí, perquè el Barça és a 2 punts de ser campió d'aquesta Lliga i tenim data, és un partit que s'avança a la jornada del cap de setmana i es jugarà dimecres 22 d'abril a les 7 de la tarda. Recordem que el Barça juga a Múnich dissabte, per tant no pot jugar cap partit al cap de setmana, i la Lliga F ha decidit avançar-lo a dimecres 22 d'abril a les 7 de la tarda, un partit en què si el Barça suma 2 punts, és a dir, si guanya, perquè si empata només en sumaria un, si guanya aquest partit ja serien campiones de Lliga.
Molt bé, doncs sortint de l'aturada de seleccions i abans de l'anada de la semi de la Champions contra el Bayern. Gràcies, Ruth.
Adéu.
Temps pel bàsquet. Ahir el Barça va perdre contra el Panathinaikos, un resultat que compromet les opcions de play-in de l'equip blaugrana a l'Eurolliga, però sobretot va cridar l'atenció que després del mal partit del seu equip, Xavi Pascual va dir això.
Em sento el màxim responsable del ridícul que hem fet. Quan acabi la temporada sí que llavors serà el moment de parlar de moltes coses i d'explicar-vos moltes coses i ja hi haurà temps per valorar, per parlar, per pensar, per veure on estem, per veure on estarem i per veure si estarem.
Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Per veure si estarem. És a dir, Xavi Pascual, que va arribar al Barça a finals de novembre i que va firmar fins al 2028, obre la porta a no ser l'entrenador del Barça la temporada vinent.
Perquè n'està fart. N'està fart des que va arribar, doncs, ell té assumit que el Barça té problemes financers, però sí que és veritat que la situació és tan límit i se li va deixar entreveure que si la situació era límit, doncs es faria un esforç i no s'ha fet, doncs, que Pascual es troba en el moment decisiu de la temporada, realment amb opcions de classificar l'equip pel play-in, pel play-off ja és més difícil, i amb dos partits que pot guanyar, però li falten jugadors. Tomas Satoranski pinta que no jugarà el que queda temporada. Sí que et vinc amb una millor notícia sobre Dario Brizuela, que és que potser no és tan greu la lesió d'isquios que té, però veurem si podrà jugar a Mònaco o ja se'l guardarà el Barça per la setmana que ve. I s'assuma les baixes de la Provítola i de Juan Núñez, que jo crec que no tornarà encara fins d'aquí a tres, o sigui, a finals de mes.
El Barça té el pròxim partit a Mònaco divendres, però és evident que aquestes paraules de Pascual han sacsejat els fonaments d'una secció que ja està prou en entredit. Només faltaria que Pascual... no sé si la fórmula és dimitir o perquè, clar, Pascual té contracte i m'imagino que deu tenir altres ofertes que ara mateix
segur
li deuen semblar més serioses que la del Barça.
Segur, ell és molt del Barça i estava disposat a aguantar el que no aguantaria en cap altre equip. Ara bé, tot té un límit, evidentment, i si les ofertes i els projectes que et poden venir de clubs de fora i de ciutats que a tu t'agraden són correctes, convincents, hi ha una inversió, que al Barça també li han promès que l'any que ve hi serà, però la veritat és que la sensació d'estar fart és tan evident que ahir Pascual doncs, va dir que al final parlaríem i, de fet, no està content en com doncs, fer. Ja, ell ja deia, quan va arribar al Barça, que no li havien aixecat la camisa, però sí que li havien promès coses sota unes condicions bastant draconianes a l'anterior etapa i que va acabar malament, i que deia que ell estava convençut que això no tornaria. Volia pensar que de cara a l'any que ve això no tornaria a passar, però clar, si ja no s'ha complert del tot la promesa de que si la cosa estava al límit li portarien algú, si ara no es compleix aquesta promesa, en fi, perd confiança de cara a l'any que ve.
Bé, doncs el resum és que Pascual considera que l'han deixat penjat, si no, no hi ha una altra explicació perquè venia a dirigir un projecte que era perdedor aquesta temporada, ja ho sabia ell, vull dir que no crec que la cosa vingui de perdre de 15 o de 30 contra el Panathinaikos.
Demà, de totes maneres, demà torna a parlar a les dues, veurem si
a veure.
Freda una miqueta.
Home, clar, ahir anava calent perquè, com ell mateix ha dit, havia fet el ridícul i s'entén la reacció, però la veritat és que el plantejament és molt greu. En fi, ja ens sentirem a parlar demà 5-4 amb tots els ets i uts d'aquesta minicrisi a la secció de bàsquet del Barça. La part bona d'ahir, Ernest, és que la penya ha forçat el tercer partit contra l'AECA,
Sí, i a més enviant un missatge que és superior a l'AECA. Quan fa uns quants dies em preguntava sobre el sorteig, bé, tothom deia que era males, que havien tingut molt mala sort. Jo segueixo veient la penya superior sense pivots, guanya de 22, doncs evidentment és un missatge clar de dir hi ha possibilitats reals de passar a la Final Four, per poc bé que es doni, i si torna a Virgander encara més.
El tercer i definitiu partit dimecres vinent a Atenes, i amb Dani Miret tan convençut com el Macià que la penya pot fer la feina i ser a la Final Four. Ernest, gràcies.
Que vagi bé.
Minut i mig i les 8, minut i mig i arrenca la TDT. Abans la Sònia remata el tot costa.
Deixem el partit del Betis al camp del Braga, anada de quarts de final de l'Europa League, al minut 6 de la segona part. Amb el Betis perdem per 1-0. L'11 del Barça, us hem explicat la gran sorpresa, o no, per segons qui, que Fermín queda a la banqueta. Olmo entra a la mitja punta. per darrere de Lamine Yamal, Lewandowski i Rashford. La resta de l'11, amb Koundé lateral i Eric al mig centre, l'11 que ens imaginàvem tots plegats per part de l'Atlètic de Madrid. Un 11 prou ofensiu de Simeone, com ja ve jugant contra el Barça, en Lundman i Juliano a les bandes, i a dalt Julián Álvarez i Griezmann.
Aquí el tema és si són, si són davanters i acaben jugant de laterals.
Que sí, això a vegades també passa. Per cert, que Griezmann, de moment, clar, està concentrat en el partit, no pot celebrar l'aniversari de les seves tres filles. Totes tres celebren avui el 8 d'abril, en diferents anys van néixer, però totes el 8 d'abril.
Veus que
no hauria pogut...
Tant de bo no pugui celebrar-ho.
Ah, això mateix, sí, que tota l'alegria d'avui sigui l'aniversari de les seves filles. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Xavi Vall, el Manel Gil i l'Aleix Jové al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Hansi, avui partit gran, eh?
Visca el Barça i visca Catalunya, ok? Bye, bye.